No havia passat mai, però entre ser el primer president que retira els pressupostos o ser el tercer que perd una votació al ple, Salvador Illa ha optat avui per la primera opció, la que li dona, com a mínim, més temps.
I sí, he retirat els pressupostos. Sí, sí, sóc el primer president de Catalunya que ho ha fet. I ho tornaria a fer. I els tornaria a presentar i els tornaria a retirar. Jo puc dir que en aquesta matèria he tingut una actitud coherent.
Perquè la política sí, és arribar a acords, però la bona política és complir-los. No torni, si us plau, a cometre el mateix error. Apel·lem a la seva responsabilitat. No tornin a portar el país a un atzucac.
Va vendre que vostè aportaria estabilitat i res més lluny de la realitat. Dependència, incompetència i inestabilitat. Un govern sense lideratge, sense una majoria estable, sense pressupostos i amb un absolut desori, és un govern bloquejat que bloqueja el país.
Ha estat un cop per al govern que hauria preferit, lògicament, guanyar la votació prevista per divendres. El bri d'esperança li arriba per aquestes declaracions de Junqueras. Es dedueix que la cessió de l'IRPF per part del govern espanyol a Catalunya ja no és la condició sine qua non per Esquerra Republicana.
Per tant, escolti, si el govern té alguna proposta alternativa que la presenti, ja l'avaluarem.
Ser incapaç de tirar endavant uns pressupostos deixaria en Illa en una situació delicada a nivell polític, però i a la pràctica com es governa sense pressupostos? D'entrada, demà s'activarà un suplement de crèdit de més de 5.000 milions d'euros. De seguida ho analitzarem amb el cap de política dels informatius de Catalunya Ràdio. És una situació que coneix bé també Pedro Sánchez, que havia anunciat que hi hauria projecte de pressupostos durant aquest mes de març i avui ja ha explicat que ara és el moment de gestionar la crisi a l'Orient Mitjà.
Catalunya nit.
La guerra a l'Iran torna a deixar-nos avui titulars destacats i s'haurà de veure quines són les conseqüències dels fets d'avui. Els bombardejos dels Estats Units i Israel han fet blanc en les instal·lacions del jaciment de gas més gran del món. Això ja està tenint conseqüències en els preus. El règim iranià, per la seva part, ha patit una altra baixa destacada. Israel assegura que ha matat el ministre d'Intel·ligència. Iran també ha incrementat els seus atacs.
Les protestes dels docents avui han passat pel Pirineu i la Catalunya central.
El departament és campixa, el departament fa el que vol amb els vestits.
Demà es traslladen al Vallès, a Girona, al Maresme. Divendres, el dia que la crida a protestar és a nivell de tot Catalunya, també hi haurà convocada vaga de metges que comença també demà mateix.
I avui fa 5 anys d'aquest moment.
Proposición de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Sí 64 más 138 votos emitidos telemáticamente, no 40 más 101 votos emitidos telemáticamente, abstención 2 votos emitidos telemáticamente. Queda aprobado el texto en sus términos.
El Congrés dels Diputats aprovava la llei de l'eutanàsia. En farem balanç amb Albert Tuca, president de la Comissió d'Avaluació i Garantia de l'Eutanàsia a Catalunya.
Ja anirem de concert. Tenim el Marc Ruiz seguint el concert del suec J.J. Johansson, que està actuant a La Paloma.
També s'han fet un tip de cantar avui els aficionats del Barça i en Bernat Soler.
Xuta la mit! Gol, 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 gol,
fins a 7 gols aquest vespre. 7-2 davant el Newcastle. El Barça avança, per tant, a la Lliga de Campions. En parlarem amb David Ubach i amb el cap d'esports de Catalunya Ràdio, Xavi Campos. I si heu vist el partit per televisió, us haureu fixat que avui la tipografia del nom dels jugadors i els dorsals no era l'habitual. L'ha dissenyat l'Anna Vives, una dona amb síndrome de Down. Així que farem una trucada ben especial d'aquí una mica. I had to stop and listen.
Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna. Went through the open balcony door.
I was transported away.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Salvador Illa és el primer president de la Generalitat que retira uns pressupostos del Parlament. El PSC i Esquerra han acordat donar-se més marge per negociar amb la intenció de tornar-ho a intentar abans de l'estiu. Oriol Junqueras ja no situa la recaptació de l'IRPF com a condició imprescindible per aprovar-los. Mentrestant, demà al matí, el govern aprovarà un suplement de crèdit perquè les finances de la Generalitat no vagin tan escanyades. Parlament, Albert Prat, bona nit.
Què tal? Bona nit. Sí, Salvador Illa i Oriol Junqueras han signat un acord de mínims per salvar la relació, perquè la foto de la derrota hauria tensionat la confiança entre els dos, i es comprometen a tornar-ho a aprovar abans de les vacances. El president volia aprovar els pressupostos per Sant Jordi, però ha hagut de sacrificar el seu pla i assumir el calendari dels republicans.
El govern que presideixo sempre ha tingut clar que Catalunya necessita pressupostos. També teníem clar que volem fer realitat uns pressupostos de la mà de les forces progressistes de Catalunya. Per això hem respectat els seus temps i consensuat les seves propostes.
Illa ha justificat aquest gir de guió per assegurar-se l'estabilitat d'aquí uns mesos, però ha demanat responsabilitat a Junqueras i el líder d'Esquerra ja ha mogut fitxa. Fins ara exigia un compromís de la Moncloa a favor del traspàs de l'IRPF com a condició imprescindible per parlar dels pressupostos. I avui Junqueras ha dit que és un compromís important, sí, però no ha volgut parlar d'una línia vermella.
És una condició molt important. Però, en tot cas, dependrà de quantes altres propostes siguin capaços de posar sobre la taula. Per tant, escolti, si el govern té alguna proposta alternativa que la presenti, ja l'avaluarem.
Els republicans interpreten aquest acord com un reset a les negociacions que hauria de planar el camí cap als pressupostos, però a les files del PSC també hi ha qui dubta que Junqueras els acabi votant a l'estiu. Sigui com sigui, totes dues parts envien senyals de bona sintonia perquè també han donat oxigen a la Generalitat per aguantar aquests mesos, aquest mentrestant. Demà, a primera hora, el govern aprovarà un suplement de crèdit de més de 5.000 milions d'euros. És un mecanisme pressupostari que permet a la Generalitat no governar tan escanyada mentre no tingui uns nous comptes.
Doncs bé, tret d'Esquerra i els comuns, l'oposició de Salvador Illa al Parlament ha carregat fort contra aquest cop de volant d'última hora del president. Els grups ho veuen com la cirereta del pastís de la inestabilitat del govern. Àlex Girard-Robert.
I és que el ple aquesta tarda al Parlament per parlar de l'estat del país s'ha acabat convertint en l'extensió de la discussió sobre els pressupostos del matí. Per a Junts tot plegat ha estat una presa de pèl. Mònica Sales.
Un govern sense lideratge, sense una majoria estable, sense pressupostos i amb un absolut desori, és un govern bloquejat que bloqueja el país.
El president Illa li ha replicat refermant la seva decisió i acusant els de Carles Puigdemont d'actuar únicament per interessos electorals.
Sí, sí, sóc el primer president de Catalunya que ho ha fet. I ho tornaria a fer. I els tornaria a presentar i els tornaria a retirar. O què farien vostès en aquest context? Creuen que Catalunya necessita pressupostos, sí o no? Jo puc dir que en aquesta matèria he tingut una actitud coherent.
En paral·lel al número 1 del PP català, Alejandro Fernández ha assegurat que el cap de l'executiu no ha retirat els comptes per responsabilitat, sinó per deixar passar les eleccions andaluses.
Para engañar en junio a los andaluces, primero tienen que engañar a los catalanes y viceversa. Faroles, jugadas mestras, pasteleos de última hora como el que vivimos ahora e inestabilidad permanente.
La CUP s'ha sumat a les crítiques contra Illa, com també Vox i Aliança. Les extremes dretes, però, han anat més enllà i han tornat a demanar al president que convoqui eleccions. Els comuns, per la seva banda, mantenen que la retirada dels comptes no és una bona notícia, però tampoc la pitjor.
Doncs busquem ara l'anàlisi d'aquesta retirada forçada dels pressupostos per part de Salvador Illa. Li demanem al cap de Política de Catalunya Ràdio, Raül Flores. Bona nit.
Hola, com esteu? Bona nit. Doncs mira, la retirada d'uns pressupostos abans del debat parlamentari és una situació que és inèdita a Catalunya, que no havia passat mai abans. En canvi, sí que ha passat, i en dues ocasions, que el govern del moment hagi perdut la votació d'uns comptes al ple. I les dues vegades que això ha passat ha tingut conseqüències importants. La primera, l'any 2016, aleshores amb Carles Puigdemont a la presidència de la Generalitat. Al revés del Parlament, els pressupostos, va acabar amb una qüestió de confiança que va desembocar després amb el compromís per organitzar el referèndum de d'octubre. I la segona, any 2023. Aleshores, la presidència era de Pere Aragonès. Allà, Aragonès va perdre la votació dels pressupostos i va acabar dissolent el Parlament, convocant eleccions, uns comicis que va perdre i a molta distància amb l'actual president, Salvador Illa. Per tant, la retirada dels comptes era un camí que d'entrada tenia menys risc polític, per molt extraordinari que això acabi sent. I què pot facilitar? Doncs d'entrada, dona temps per evitar un xoc. Però, en realitat, es donen alguna cosa més que temps. Mouen fitxa i posen també el comptador a zero. La retirada és un principi per arribar a una entesa, però també ho és que Esquerra ja no situï l'IRPF, allò que ha encallat l'acord, com una línia vermella. Però, alerta, les relacions entre tots dos partits han resistit al primer escull dels pressupostos, però difícilment en superaran ara un segon. Si abans de l'estiu els pressupostos s'aproven, Illa tindrà oxigen per tirar endavant la legislatura. Però si aquest cop el Parlament els acabés rebutjant, la convocatòria electoral avançada a Catalunya difícilment trobaria una alternativa.
Doncs bé, a tot això, el govern espanyol també allunya els seus propis pressupostos. Pedro Sánchez, que s'havia compromès a presentar-los durant aquest trimestre, ara diu que la prioritat és la resposta als efectes econòmics de la guerra de l'Iran. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, també evita donar calendaris i celebra que a Catalunya el govern Illa i Esquerra s'han donat més marge per negociar uns comptes, com ara us explicàvem. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
Sánchez va camí d'incomplir una vegada més els seus terminis. Va anunciar que hi hauria projecte de pressupostos abans d'acabar el mes de març, però ara reconeix que cal dirigir els esforços a esmorteir l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà.
Estamos ahora mismo gestionando, yo creo que una de las mayores crisis que durante todos los años de mi mandato he tenido que gestionar. Y creo que es importante que los ciudadanos españoles sean conscientes de la gravedad que vive el mundo, que sufre Europa.
La intenció de la Moncloa continua sent presentar uns comptes enguany, malgrat que no tinguen suport. Ho ha dit la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que s'ha referit així a l'acord d'Esquerra y del presidente Illa para retirar los presupuestos catalanes.
Parece que el acuerdo pasa por la retirada de los presupuestos y volver a llevarlo. Imagino que con la incorporación de algunas cuestiones que durante estos días ellos puedan acordar y ahí, evidentemente, el gobierno de España no ha tenido nada que ver.
Creo que es un pas important que els republicans ja no posen com a línia roja per aprovar els comptes la cessió de l'IRPF, a la qual ella mateixa sempre s'ha negat.
Doncs abans de tancar Plana Política ens volem mirar les dades de l'últim baròmetre del CIS, perquè si avui se celebressin eleccions al govern d'Espanya, el Partit Popular retallaria distàncies respecte al PSOE, que guanyaria els comicis, i els eixamplaria amb Vox, que tindria una caiguda destacada. Són dades, com deia, de l'últim CIS, on els populars guanyarien 4 dècimes d'intenció de vot, mentre que els d'Abascal perden més de 2 punts després de mesos millorant resultats. Aquesta enquesta també situa Gabriel Rufián com el polític més ben valorat a l'esquerra del PSOE. De fet, altres sondejos apunten que més de la meitat dels electors d'esquerres el votarien si aglutina l'espai que es divideix ara entre Sumar i Podem. Ell públicament no s'ha autoexclòs i insisteix en la seva idea d'unir les esquerres sobiranistes i espanyoles. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bona nit.
Bona nit. Gairebé un 10% dels enquestats del CIS votaria Rufián com a president. Són gairebé 5 punts més que el febrer. Altres enquestes diuen que més de la meitat dels electors d'esquerres el volen de candidat. Ell no s'ha autodescartat i insisteix que calen noves fórmules per combatre l'extrema dreta. El debat arriba quan el nou Sumar no té líder, Yolanda Díaz no repetirà i el ministre Pablo Bustinduy s'esborra de les travesses.
Eso ya ha sido muy claro muchas veces, que no es eso lo que aspiro a hacer.
Podem es resisteix a incorporar-s'hi, però se senten seduïts pel projecte de Rufián. Irene Montero.
Creo que tenemos que coger ese guante y ponernos manos a la obra para responder a esa demanda de una izquierda fuerte.
Fons dels comuns reconeixen que les portes estan obertes si ell deixa Esquerra, tot i que ho veuen poc probable, i avisen que hi hauria d'accedir en peu d'igualtat. El PSOE reclama que s'entenguin per tenir opcions de repetir el govern progressista. Ministres com Òscar Puente parlen així de Rufián.
Con Gabriel Rufián tengo una excelente relación y no oculto que, en fin, tengo debilidad por Gabriel Rufián por muchas razones.
Esquerra ha tancat la porta al projecte de Rufián, però fons de la direcció asseguren que no el veuen fora del partit i ja l'han confirmat, si vol, com a candidat a l'Hisenda Alemany.
Si ell vol ser candidat, ho serà, i té totes les ganes. Per tant, si ell vol ser, ho serà.
Rufián només ha fet un acte a Madrid, n'havia de fer un altre amb Bildu, que de moment ha quedat al calaix.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Final, final, final del partit. Festival espectacular, històric avui al Camp Nou, amb una segona meitat absolutament descomunal que ha permès al Barça, gràcies a un 7-2, repeteixo, a un 7-2 que passa als annals de la història, classificar-se pels quarts de final de la Champions.
Deia totes les idees amb una sola frase en Bernat Soler. Xavi Campos, bona nit.
Bona nit.
Cap d'Esports de Catalunya Ràdio. Golejada del Barça contra el Newcastle. 7-2. Els blaugranes s'han classificat, ara ho dèiem, pels quarts de final de la Champions. Què ha passat entre la primera part i la segona?
Doncs que el Barça s'ha destapat absolutament, explosionat futbolísticament, i ha fet una de les exhibicions europees més impactants dels últims anys. La segona part del Barça és per emmarcar i per intimidar els rivals.
Veurem què és el que passa, perquè ara estem pendents del Tottenham Atlètic de Madrid. Venien d'un empat a un en el partit d'anada, que no va ser gens fàcil fa només una setmana.
I la primera part ha estat molt igualada. El Newcastle per moments ha fet un partit molt incòmode per al Barça, ha empatat dues vegades, ha tingut en alguns trams del partit més control que el Barça se'l veia molt, molt incòmode, precipitat, amb moltes pèrdues. Hi ha una jugada clau al temps afegit, que és un penal que ha forçat Rafinha i ha transformat Lamine Yamal, i amb el 3-2 i el discurs de Flick al descans als seus jugadors, al vestidor, que els ha dit que havien de jugar una mica més tranquils, no jugar tan precipitats en atac, tenir una miqueta més la pilota, gestionar-la millor. El primer quart d'hora de la segona part del Barça ha estat extremadament bo. 3 gols, encara alguna ocasió més per destrossar el Newcastle, que és un equip molt, molt sòlid, rocós, difícil de superar.
Que ha sortit també a guanyar l'eliminatòria,
sí,
eh?
Sí, sí.
Ha marcat Robert Lewandowski.
Dos gols, sí, s'ha destapat.
Després de molts dies.
Sí, sí, havia fet només 2 gols en els últims 10 partits. L'altre davanter centre del Barça, Ferran Torres, no ha fet cap gol en els últims 11 partits, i amb els gols de Lewandowski a la segona part, un de cap, i després d'una bona definició, rebent una passada a la mina, home, doncs sembla que ha guanyat confiança a Lewandowski, que serà molt important per aquest tram final de temporada. Ara el Barça juga diumenge contra el Rayo al Camp Nou, hi ha l'aturada, i si no hi ha sorpreses, triple enfrontament seguit contra l'Atlètic de Madrid. Primer a la Lliga, al Metropolitano, el dissabte 4, tornant de l'aturada i en plena Setmana Santa, i després als quarts de final de la Champions. L'Atlètic de Madrid juga al camp del Tottenham, està perdent 2-1, però va guanyar 5-2 al partit d'anada fa una setmana al Metropolitano. No té l'eliminatòria tancada del tot, perquè ara un gol del Tottenham amb mitja hora per davant
situaria
moltíssima emoció en aquest partit a Londres. Amb el 3-1 del Tottenham, als anglesos només els hi caldria un gol més per igualar l'eliminatòria i forçar la pròrroga. O sigui que l'Atlètic de Madrid encara patirà.
Nervis.
Tant de bo, diria, perquè l'Atlètic de Madrid ve d'eliminar el Barça a les semifinals de la Copa.
Sí, ja es podria quedar aquí.
Són molt incòmodes.
Sí, són molt incòmodes. Per cert, Joan García ve, que sap què té, perquè ha hagut de...
L'han canviat per molèsties al bessó esquerre. Semblava una lesió al bessó. Sembla que no hi haurà trencament. Potser no juga diumenge, però pels quarts de final de la Champions, avançat el Ricard Torquemada, a la TDT, que estarà preparat.
Fantàstic, Xavi Campos, gràcies.
Vinga, fins ara.
El Camp Nou avui ha vibrat, i ara parlarem amb una persona que potser, si heu vist el partit per televisió, us han cridat l'atenció els dorsals dels jugadors del Barça i també els noms que porten aquí a l'esquena escrit. Doncs bé, és que avui lluïen una tipografia que ha creat una dona que es diu Anna Vives, és una dona amb síndrome de Down, i ara podem saludar el seu germà, que és el director de la Fundació Itinerarium. Marc Vives, bona nit.
I quina nit, molt bona nit a tots.
I quina nit, bon futbol. I a veure, explica'm una mica com l'heu viscut vosaltres, tu i la teva germana.
Bueno, la veritat és que amb molts nervis, perquè l'Anna és molt culier de petita, i la veritat és que anar a la llotja del Barça, no? Hem pogut saludar el mateix ja president del Barça, Joan Laporta, amb una abraçada, perquè es coneixen de fa temps i també ens ha ajudat moltíssim. Hem estat també amb la directora de la Fundació, amb la Marta, que també ens han ajudat molt, i després, bueno, doncs el partit ja ho vist. Em sembla que el Flick igual els ha dit a la mitja part: escolta, que porteu una samarreta especial, no? Perquè la veritat és que a la segona part, increïble, i gairebé no m'ha hagut de patir, no? La segona part sembla que tot està fet, i el Barça ha fet un partidàs, i crec que tots els culers ens mereixíem una nit així.
Clar, a més poder gaudir, com deies tu, sabent que el resultat ja va bé. Explica'ns la història d'aquesta tipografia, perquè tinc entès que avui l'hem vista per primera vegada en un partit de Lliga de Campions, però que voltarà més, eh? O que ja ha voltat.
Bueno, ja ha voltat perquè el 2013 el Barça ja la va portar al Camper, del 2013. Atenció, va guanyar 8-0, no sé quan hem guanyat avui, 7-2, no?
Per tant, que ens ho haurem de plantejar,
no?
Eh?
Ens haurem de plantejar, no, mano, segur que el Barça ho té en compte i ens estima molt, per tant, segur que en els moments que toqui la tipografia de l'Anna hi serà present. I bueno, també la va portar el 2013 a River Plate. I recentment, nosaltres portem ara 10 dies viatjant per tot el món amb l'Anna. Hem estat a Argentina, a Mèxic, a Brasil i a Xile, perquè un club d'aquests països també ha portat o portarà la lletra de l'Anna a River Plate diumenge passat. A Amèrica de Mèxic vam estar a l'estadi, també la va portar. Ara el dia 22, Corinthians, al Brasil, en el derbi contra el Flamengo, porta la lletra de l'Anna. I ens queden també el Dinamo de Kiev, també en un país tan, tan delicat i tan sensible, doncs va voler també porta el Dia Mundial de la Síndrome Down aquest divendres passat, i acabarem doncs el colofó amb el Barça-Madrid de Champions femenina el 2 d'abril, també amb lletra Anna, i esperem que porti sort.
Que bé. Per acabar, com està l'Anna? Què t'ha dit? Com ha viscut ella el partit?
Bueno, l'Anna estava als núvols, super, super feliça, ja et dic, és super, super, super culer, i la veritat és que ha estat el millor dia de la seva vida, també el meu, i la veritat és que no hi ha paraules.
Doncs moltes felicitats al Marc Vives i a la seva germana, i de retruc avui a tots els seguidors del Barça, perquè exemples així també són ben bonics. Una abraçada i bona nit.
Bona nit, moltes gràcies.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
La comunitat educativa ha seguit avui amb una nova jornada de vaga, aquest cop a l'interior del país. A Lleida, la manifestació ha estat multitudinària i també s'han fet talls de carretera i marxes a les comarques del Pirineu i a la Catalunya central. A Lleida, Júlia Albacar, aquí a més alguns parlen de mobilització històrica.
Sí, ha començat amb un tall a la 2 al Carràs, que ha durat un parell d'hores, i ha seguit amb una marxa multitudinària pels carrers de Lleida. Segons Mossos, 3.000 persones, segons Ustec, 6.000. Un dels mestres participants, l'Agustí, i explicava que feia anys que no veia tanta mobilització.
És una època històrica dins d'ensenyament que no se veia des dels anys 80. La gent està organitzada, la gent està mobilitzada i, per tant, anirem fins al final i fins on creguem de manera col·lectiva.
Al Pirineu han tallat la Nacional 230 a l'Alta Ribagorça i la Nacional 260 a la Seu d'Urgell, on també han fet una marxa. Aquí, però, la reivindicació era per l'escola rural. Sentim l'Ismael, professor de l'Institut La Valira.
L'escola rural és una escola que sovint es queda una mica oblidada des dels despatxos de Barcelona, no tenen aquesta realitat i pateixen problemes tant a nivell de personal, a nivell de manca de finançament.
I a la Catalunya central, a Manresa, al matí han tallat la C-55 i al migdia s'han manifestat un miler de 200. Pel que fa al seguiment de la jornada, la USTEC el xifra en un 65% i Educació el rebaixa al 32%.
Gràcies, Júlia. Unes mobilitzacions, per cert, que continuaran demà, en aquest cas a les comarques de Girona, el Maresme i el Vallès Oriental i Occidental.
I avui milers d'estudiants ha coincidit així amb aquesta vaga, però s'han acostat igualment al Saló de l'Ensenyament, que arriba a la 35a edició i que ha obert portes fins diumenge a la Fira de Barcelona. És un dels aparadors principals d'estudis universitaris, formació professional, idiomes i altres itineraris formatius. Maria Costa.
Hi ha més de 220 expositors i en la formació professional hi ha representades 18 famílies professionals. També hi ha l'oferta de les 12 universitats catalanes, públiques i privades, a banda dels serveis d'informació i orientació. S'hi han acostat estudiants d'arreu de Catalunya, alguns amb les idees molt clares i d'altres amb un futur encara molt obert.
Sobretot he vingut a mirar la carrera de Medicina.
Jo la carrera de Dret i Relacions Internacionals.
Mira, a nosaltres ens interessen tant temes de lletres com humanitats o alguna filologia, i ara venim a demanar
psicologia i logopèdia.
A la UAB, com graus com psicologia, a la UB, nutrició, a l'ESMUC, també música, a la UIC, odontologia.
I darrere dels mostradors de les universitats hi havia professors i alumnes d'últim curs responent dubtes i asserenant nervis.
Molt alumnat que ve interessat en el grau de ciències biomèdiques o en el grau de bioquímica.
Sí que una mica sobre la nota de tall i vies d'accés que no siguin només des del batxillerat, però també bastant la carrera en si, les pràctiques, les assignatures.
Aquest any s'han tornat a reforçar els serveis d'orientació. També s'han organitzat xerrades, visites escolars i sessions informatives per a les famílies.
Els metges catalans tornen demà a la vaga. El Sindicat de Metges de Catalunya ha convocat dues jornades d'aturades, dijous 19 i també divendres 20 de març, per reclamar millores laborals i pressionar el Departament de Salut. Cèlia Forment.
A Barcelona, les protestes tindran dos punts clau. Demà al matí, a partir de les 11, la protesta es concentra a la plaça Universitat. Divendres, la mobilització es traslladarà als carrers amb una manifestació que sortirà de l'Hospital del Mar i acabarà al Parlament, coincidint amb la protesta del sector educatiu. Els sanitaris denuncien sobre càrrega, jornades excessives, i adverteixen que mantindran la pressió fins a aconseguir canvis reals. Entre les principals reivindicacions, els metges reclamen limitar les agendes a un màxim de 25 pacients per dia, reduir les guàrdies de 24 hores i millorar la retribució, especialment de les hores de guàrdia. També demanen revisar la jornada laboral, que asseguren que és superior a la d'altres comunitats. Xavier Lleonart és el secretari general de Metges de Catalunya.
Hem presentat 102 escrits de petició formal via registre de sol·licitud que tant el president de la Generalitat com a màxima autoritat com la consellera de Salut s'avinguin a seure amb Metges de Catalunya per poder parlar de com resoldre la greu crisi de metges i facultatius que es dona a casa nostra i de quina manera li podem donar solució.
Amb aquestes noves aturades ja seran 9 els dies de vaga del col·lectiu des de l'octubre passat, sense que, segons el sindicat, s'hagi produït cap avenç significatiu a les negociacions amb la Generalitat.
Gràcies, Cèlia. Ara farem una pausa per la publicitat i quan tornem us explicarem i us donarem detalls de l'atac dels Estats Units i Israel contra el jaciment de gas més gran del món en territori iranià. És un fet que escala encara més la guerra i també complica l'atenció als mercats. Ara de seguida tornem i us ho expliquem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Àngel Jové va ser un dels creadors més polièdrics del país. Ara, al Museu Tàpies presenta Àngel Jové, d'Intacto, la seva primera gran retrospectiva comissariada per Maria Josep Balsac, una constel·lació d'obres i temps heterogenis que explora el poder de la imatge com una eina de pensament crític. Un relat que parteix del present per reobrir dilemes d'avui i recordar-nos el risc de repetir la història.
Inauguració amb entrada lliure dijous 19 de març a les 7 del vespre al Museu Tàpies. Més informació a museutapies.org.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria, divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ningú ho diria. Joel Joan també és un matiner.
Joel Joan, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com portes tu això de matinar?
Molt malament, perquè encara he de matinar. Jo acabo d'arribar a casa, veig que esteu treballant i torno a pagar la ràdio i em torno a fotre un llit. Què heu fet malament a la vida, xatos meus? Perquè heu de fer aquest programa a aquesta hora.
Si Joel Joan pot llevar-se d'hora, tu també pots fer-ho.
Què és el primer que fas quan et despertes?
Poso els matiners.
Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
En punt 2:15, la guerra a l'Iran es complica. L'atac dels Estats Units i Israel contra el jaciment de gas més gran del món, en territori iranià, escala encara més la guerra que estem explicant aquests dies i afegeix tensió als mercats energètics, que ja estaven molt tensionats. L'Iran ja ha respost amb el llançament de míssils contra l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Qatar, i alerta de conseqüències incontrolables per a l'economia mundial. Aquesta nova escalada ha provocat noves pujades del petroli i el gas en un mercat tensionat, com dèiem, pel bloqueig de la navegació per l'estret d'Hormuz. El barril de Brent ja supera ara mateix els 110 euros. Vicent Mifsud.
L'atac iranià d'aquesta tarda ha causat danys importants a la principal refineria de gas liquat de Qatar. Com a resposta, el govern qatarí ha ordenat l'expulsió de l'agregat militar de l'ambaixada iraniana. L'Aràbia Saudita també ha interceptat una desena de drons i míssils amb destinació a les instal·lacions gasístiques del seu país. L'Iran responia així a l'atac conjunt dels Estats Units i Israel contra el seu principal jaciment de gas. Teheran assegura haver controlat ràpidament els incendis provocats pel bombardeig, però això sí, ha suspès temporalment el subministrament a l'Iraq.
Doncs ja veurem com va repercutint tot això en els preus. De moment ja es nota, i aquesta nova tensió en els mercats de l'energia coincideix també amb els moviments diplomàtics per desbloquejar la navegació de petroliers a través de l'estret d'Hormuz.
El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, assegura que els membres de l'Aliança treballen per trobar-hi una solució sense pronunciar-se sobre les demandes de suport militar de Donald Trump.
Tots estem d'acord, per descomptat, que l'estret s'ha de tornar a obrir. I el que sé és que els aliats estan treballant plegats, discutint com fer-ho. Com fer-ho de la millor manera. Estan treballant col·lectivament per trobar el camí a seguir.
La cap de la diplomàcia de la Unió Europea, Kaya Kallas, ha parlat per telèfon amb el ministre d'Afers Estrangers iranià per assegurar-li que la reobertura d'Hormuz és prioritària per a Europa i que els 27 aposten per una desescalada i una solució diplomàtica.
Gràcies, Vicent. Mentrestant, el líder suprem de l'Iran, Mujtaba Khamenei, ha anunciat en un nou comunicat que Israel pagarà pels assassinats de dirigents iranians. Israel, però, assegura que acabarà amb la cúpula del règim dels ayatolàs. De fet, avui mateix ha matat el ministre responsable de la intel·ligència. Israel també ha incrementat els atacs al Líban, on el balanç de morts ja s'acosta a les 1.000 persones. A Jerusalem, Jordi Brascú.
Mentre Teheran acomiadava amb un funeral multitudinari el fins ara cap de la seguretat, Ali Larijani, el règim iranià reconeixia la mort d'un altre home fort, el ministre de la intel·ligència, també a mans d'Israel. Juntament amb la del cap de la unitat paramilitar Basij, són tres pèrdues importants pel règim iranià en 24 hores. I des d'Israel, el ministre de Defensa, Israel Katz, avisa que els volen eliminar a tots.
La política d'Israel és clara i inequívoca. Ningú a l'Iran té immunitat i tothom està en el nostre punt de mira. El primer ministre Benjamin Netanyahu i jo hem autoritzat les forces de defensa israelianes a eliminar qualsevol alt funcionari iranià per a qui s'hagi tancat el cercle d'intel·ligència i operacions, sense necessitat d'aprovació addicional.
L'Iran manté un ritme més alt de l'habitual pel que fa al llançament de míssils cap a Israel, però sense provocar grans danys més enllà dels que s'han registrat a l'aeroport de Ben Gurion, on tres avions privats que estaven aparcats han rebut l'impacte de metralla. Per la seva part, Hezbollah, des del Líban, ha baixat el ritme d'atacs amb drons i coets respecte a ahir, ben al contrari que Israel, que continua bombardejant Beirut i el sud del Líban amb la mateixa intensitat. Les autoritats libaneses alerten que la xifra de morts des de l'inici de la guerra s'apropa ja al miler.
Ucraïna també pot ser un dels grans damnificats per la guerra a l'Iran i Volodymyr Zelensky reclama a Brussel·les que desencalli demà mateix el préstec de 90.000 milions per rearmar-se. Zelensky s'ha reunit avui amb Pedro Sánchez i han pactat 1.000 milions més d'ajuda i associar-se per fabricar armament. Madrid, Paula Brujats.
Què tal? Bona nit. Ahir era Londres, avui a Madrid i demà serà Brussel·les. Zelensky busca suports per evitar que la guerra a l'Iran eclipsi la d'Ucraïna amb els Estats Units centrats a l'Orient Mitjà. El president ucraïnès ucraïnès urgeix als estats europeus desbloquejar el crèdit de 90.000 milions per poder rearmar-se en un moment en què Rússia, recorda, es fa forta gràcies a la guerra contra l'Iran.
Rússia ja ha guanyat 10.000 milions en aquesta guerra durant les dues primeres setmanes d'hostilitats, precisament amb els preus de l'energia. I tots els diners que ha guanyat, sens dubte, els inverteix en armes contra, almenys, contra nosaltres. Per això, una guerra llarga és beneficiosa per a Rússia.
El president ucraïnès, que està ajudant els estats del Golf Pèrsic amb la seva tecnologia antidrons, ha retret al règim de l'Iran el suport militar que sempre ha donat a Rússia. Avui Zelensky se'n va de Madrid amb una ajuda de 1.000 milions d'euros que s'activa del mecanisme SAFE de la Unió Europea.
Que nada ni nadie nos va a hacer olvidar lo que ocurre en Ucrania.
I Pedro Sánchez ha insistit en la seva recepta, ajudar a Ucraïna el temps que sigui necessari i mantenir l'aïllament a Rússia.
La incertesa sobre els efectes de la guerra en l'economia nord-americana ja tenen conseqüències. La Reserva Federal dels Estats Units ha tornat a plantar cara a Donald Trump, que segueix reclamant una baixada dels tipus d'interès. I, en aquest cas, el que ha fet és mantenir-los inalterables. Washington, Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit.
Com preveuen els membres de la Reserva Federal que la guerra afecti l'economia?
Doncs de manera directa en el preu de l'energia. Tot i l'autosuficiència dels Estats Units pel que fa a les reserves de petroli, la guerra contra l'Iran també s'està notant i molt negativament a les benzineres nord-americanes, amb un increment del 25% de mitjana. Val a dir que hi ha diferències molt exagerades depenent de cada estat. El preu del gas, que acostuma a ser més volàtil, també està disparat. Per tot plegat, el president de la Reserva Federal nord-americana, Jerome Powell, ha assegurat que, tot i el bon paper de l'economia actualment, hi ha massa incerteses relacionades amb el xoc energètic que suposa la guerra.
Les implicacions de la guerra a l'Orient Mitjà per l'economia són incertes a curt termini. L'augment dels preus de l'energia impulsarà la inflació en general, però és massa aviat per conèixer l'abast i la durada dels possibles efectes.
No tocar els tipus d'interès és una decisió que té a veure amb la prudència que s'ha imposat entre la majoria dels membres del Banc Central dels Estats Units. Powell ha insistit que la incertesa dificulta fer previsions a llarg termini.
La meitat dels membres del comitè projecten una taxa dels tipus d'interès del 3,4% a finals d'aquest any i del 3,1% a finals de l'any que ve, sense canvis fins al desembre. Com sempre, aquestes previsions estan subjectes a la incertesa i a l'evolució de l'economia.
Aquesta ha estat la primera reunió de la Reserva Federal d'ençà que va començar la guerra i ha quedat ben clar que els seus membres no s'han deixat intimidar per la pressió del president Donald Trump, que una vegada més ha menystingut un Jerome Powell que teòricament podria ser rellevat a mitjans de maig. Powell ha dit que encara no s'ha autodescartat.
Doncs veurem què és el que decideix demà dijous el Banc Central Europeu, perquè també s'haurà de pronunciar sobre els tipus d'interès. Gràcies, Oriol, bona nit.
Adéu, bona nit.
I avui hem conegut dades dolentes de la venda de cava, que cau de forma important. L'any passat es van vendre un 12% menys d'ampolles de cava que el 2024. Els 200 cellers que n'elaboren a tot Espanya van facturar en conjunt un 10% menys que en l'exercici anterior, però on la baixada ha estat més forta ha estat en les exportacions a països com Bèlgica i els Estats Units, els principals compradors. Corresponsal al Penedès, Montse Gené Riba, bona nit, sensible causa.
Hola, bona nit. Doncs mira, segons el Consell Regulador del Cava, la causa principal és la sequera, que va fer baixar molt la producció de raïm. Però també n'han apuntat d'altres, com els aranzels de tram o els canvis en el consum de les begudes alcohòliques cap a productes més frescos i lleugers. L'any passat es van vendre 190 milions d'ampolles, 60 milions menys en aquests dos últims anys. La baixada va ser sobretot en els principals mercats exportadors, que són Bèlgica, Estats Units i el Regne Unit. En canvi, la baixada va ser molt menor en les vendes a Catalunya i al global d'Espanya, un 2,5%. 2%. El president de la DEO Cava, Javier Pagès, ha explicat que s'ha pogut compensar en part el fet de vendre menys ampolles amb un augment del seu preu, uns 11 euros de mitjana, perquè diu que s'ha fet un esforç per millorar-ne la qualitat.
El fet de la sequera ha servit també al sector per continuar amb la seva estratègia de valorització i llavors s'han abandonat aquells productes més econòmics, de menor valor, i s'han venut els productes de més valor, i això ha fet créixer en general el preu de venda a nivell unitari.
Pel que fa a la compra del 100% de Freixenet per part del gegant alemany Henkel, el Pagès creu que no es notarà perquè diu que ja en tenia el control des que va comprar la meitat de les accions ara fa 7 anys. Ell no està preocupat per la hipòtesi que deixi de fer cava per elaborar altres escumosos. Justament és curiós el cas d'Alemanya, que ha passat de ser el primer al setè client internacional de cava, una caiguda que els experts expliquen pel consum d'altres escumosos locals.
Vint minuts i seran ja les 11 de la nit. Ara us expliquem que l'any passat més ciutadans que mai van recórrer a la Síndica de Greuges. Durant el 2025, la institució va batre el seu rècord històric amb 25.000 actuacions. És una xifra que suposa un increment del 20% respecte a l'any anterior. Oriol Pujador, bona nit.
Bona nit.
Destaca sobretot l'increment de queixes i consultes en l'àmbit dels serveis socials.
Sí, i per això la síndica, Esther Jiménez de Salinas, considera inadmissible que els ciutadans hagin d'esperar, per exemple, més de 5 anys per poder accedir a una residència per a persones amb discapacitat, més de 9 mesos per obtenir els ajuts a la dependència o fins a 5 mesos per a una intervenció quirúrgica. Per tot plegat, la síndica demana un acord de país per transformar l'administració pública i fer més àgils els processos.
No és només falta de recursos, perquè el que estàs dient és la lentitud. És que la lentitud és més de la meitat de les queixes, amb independència de la matèria, tenen a veure amb la lentitud. Si això es resol, significa que es podia fer.
També es van incrementar molt les queixes vinculades a l'habitatge, un 52% més. Pel que fa als transports, les queixes relacionades amb Rodalies van créixer un 136% respecte a l'any anterior. En l'àmbit de la protecció a la infància, la síndica demana canvis i nous models més enllà de les famílies d'acollida, famílies professionals, que s'anomenen, ja que encara hi ha 300 menors de menys de 6 anys que estan en centres residencials.
I ara fa 15 anys es posava en marxa a la ciutat de Barcelona el programa per detectar de manera precoç el càncer de còlon. Els ciutadans d'entre 50 i 69 anys reben a casa una carta on se'ls convida a recollir una automostra de femta i portar-la a la farmàcia per detectar possibles restes de sang. Durant aquests 15 anys, el programa ha servit per detectar, Oriol Pujador, 2.000 tumors en fases primerenques.
Ara mateix participen en aquests cribatges de còlon el 50% de la població d'entre 50 i 69 anys, com deies, una xifra però que està per sota dels estàndards europeus, que situen entre el 65 i el 70%. En 15 anys, aquest programa impulsat per l'Hospital del Mar, el Col·legi de Farmacèutics i també l'Hospital Clínic ha fet prop de 50.000 colonoscòpies. Ha permès extirpar pòlips precancerosos a més de 21.000 persones i s'han operat prop de 2.000 càncers de còlon després de detectar-los amb la prova. L'objectiu és arribar al 65% de la població, passar d'aquest 50 al 65 i ampliar per dalt l'edat dels cribatges fins als 74 anys. Andrea Burón és coordinadora del programa de càncer de còlon a Barcelona.
I ara per ara la recomanació forta en quant al cribatge poblacional és ampliar fins als 74. Sobre això hi ha una evidència clara. Començar abans encara no està clar.
Aquesta mesura ja està prevista, aquesta ampliació fins als 74 anys. Falta, però, encara el vistiplau del Departament de Salut.
Les autoritats britàniques repartiran 5.000 vacunes contra la meningitis als estudiants de dues universitats de Kent, això és al sud-est d'Anglaterra, i ho fan davant d'un brot sense precedents que ha provocat ja la mort de dos estudiants i n'ha infectat 20 més. Londres, Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit. La majoria dels casos estan relacionats amb una festa de 3 dies en una discoteca de la zona, amb aproximadament 2.000 estudiants. Les dues persones que van morir són un estudiant d'últim any de secundària, de 18 anys, i una universitària de 21. A més de repartir uns 2.500 antibiòtics, el tractament més eficaç per limitar la propagació, aquest dimecres les autoritats també han optat per la immunització. Sentim el ministre de Salut, Wes Streeting.
Avui s'ha posat en marxa una campanya de vacunació dirigida a estudiants de residències universitàries de la Universitat de Kent, que arribarà a 5.000 estudiants.
Els estudiants i els familiars ho viuen amb angoixa. Sentim una mare que té la seva filla ingressada amb meningitis.
Molt espantada, va dir que realment no volia sortir de l'hospital, que no vol tornar a sortir durant molt de temps. És com una petita ànima en pena.
Les autoritats temen que el brot s'estengui i per això demanen als metges de capçalera de tot el país que receptin antibiòtics a qualsevol persona que hagi visitat la discoteca, així com als estudiants de les dues universitats de Kent afectades.
Tres quarts d'onze, la Fiscalia demana 173 anys de presó per a l'expresident del BBVA, Francisco González, per espionatge a empresaris, polítics i periodistes.
Segons fonts jurídiques consultades per Catalunya Ràdio, l'escrit d'acusació atribueix a González diversos delictes continuats de suborn i descobriment i revelació de secrets de particulars. També acusa 11 exdirectius més i el banc, i demana que l'entitat pagui una multa de 180 milions d'euros. La Fiscalia també reclama 174 anys de presó per a l'expresident comissari de policia José Manuel Villarejo, propietari de l'empresa contractada pel BBVA per portar a terme aquest espionatge. La petició de pena més elevada és per a l'excap de seguretat del banc, Julio Corrochano, per a qui es demanen 243 anys de presó.
Els talibans afganesos confirmen la suspensió temporal de les hostilitats contra el Pakistan, almenys fins a dimarts vinent.
Això després de l'anunci de treva difós per Islamabad. L'aturada momentània dels atacs mutus arriba en bona part forçada per la pressió exercida per la comunitat internacional arran de la matança de més de 400 persones en un centre de desintoxicació de Kabul. Una pressió que han encapçalat l'Aràbia Saudita, Qatar i Turquia.
La presidenta encarregada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destitueix Vladimir Padrino López, després de més d'una dècada com a ministre de Defensa.
En una publicació a Telegram, Rodríguez ha agraït a Padrino el seu servei i lleialtat a la pàtria i ha dit que se li donarien noves responsabilitats. Padrino va dirigir la secció cerimonial de la Guàrdia Presidencial sota el difunt president Hugo Chávez i ja sota el president deposat Nicolás Maduro va adquirir més responsabilitats. La decisió arriba dos mesos després de la captura de Maduro durant un atac militar nord-americà a Caracas.
I aquí el Consorci d'Aigües de Tarragona activarà el pla de sequera quan l'embassament de Mequinensa estigui per sota del 35% durant dos mesos seguits.
L'organisme abasteix una setantena de municipis i prop d'una trentena d'empreses del Camp de Tarragona i l'Ebre i vol tenir-ho tot preparat davant d'un nou episodi de sequera. Feia sis anys que no revisava aquest pla. El director gerent, Josep Xavier Pujol, diu que mai han hagut d'aplicar restriccions.
Si el consorci tingués d'aplicar alguna mesura és que la situació és molt, molt, molt greu. No només pels consorciats que han de rebre aigua de boca per consumir, sinó per l'estat pròpiament de la conca Aigües de Vall de Mequinensa.
Una barreja accidental i malfeta de clor a la piscina municipal de Rubí, al Vallès Occidental, ha acabat amb 8 menors traslladats a centres sanitaris.
No n'hi ha cap de greu, els fets han passat aquesta tarda i la fuita, que només ha afectat l'interior de la piscina, els ha provocat marejos i vòmits. El SEM ha atès en total 22 persones, 14 de les quals lleus, a qui han donat l'alta al mateix lloc. Josep Valero és el sotscap de guàrdia dels bombers en declaracions a 3Cat Info.
En el moment de la fuita hi havia 80 persones a la piscina gran ni la petita. L'afectació s'ha fet directament a la piscina petita, però no per això l'afectació ha sigut amb els nens més petits. La fuita ha sigut a través de l'aigua. Ha sigut una barreja mal feta.
Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada passem pel concert de J.J. Johansson.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Me'n vaig. El viatge a la literatura.
Al MUT 2026 parlarem del viatge a través d'obres literàries. Viatges plaents, involuntaris, forçosos, els que ens transformen i els que ens fan mal. Festival de Literatura MUT, del 19 al 21 de març a Olot i del 26 al 28 de març a Girona. Més informació a festivalmut.cat.
Al meu pare li he agafat, pel Dia del Pare, el cupó extra Dia del Pare de l'11 de 17 milions. T'agraden?
Sí. A veure, 17 milions són una cosa que a mi sempre m'ha agradat. Però, esclar, a qui li han d'agradar és el teu pare. Però jo crec que sí.
17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra Dia del Pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Cupó extra Dia del Pare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Us proposo un joc. Deixem tots els mòbils a taula i mentre duri el sopar, tot el que arribi ho llegim i ho escoltem junts.
Tots tenim tres vides: la pública, la privada i la secreta. Arriba al Teatre Poliorama, Perfectes Desconeguts, dirigit per David Selves. Entrades al Teatre Poliorama.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Jo truco a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
I've been traveling light to reach my final destination.
Ens diuen que el que ha fet J.J. Johansson avui a la Sala La Paloma a Barcelona ha estat una classe magistral d'elegància. Aquest crooner suec ha celebrat els 30 anys del seu primer disc, Whisky, i ha repassat bona part de la seva discografia davant del públic de Barcelona. Hi ha anat també en Marc Ruiz.
De rigorós negre que contrasta amb els seus cabells color platí, J.J. Johansson ha arrencat el concert celebrant les 3 dècades del disc Whisky, publicat el 1996, i repassant-lo gairebé de dalt a baix. Això ha fet que una de les cançons més estimades pels fans, So Tell the Girls That I'm Back in Town, arribés de seguida. Els arranjaments d'aquesta nit recorden un híbrid entre una orquestra dels anys 40 i Portishead. De fet, la introducció de So Tell the Girls That I'm Back in Town sona a Glory Box. Crooner contemporani de veu insondable, J.J. Johansson és sinònim d'elegància i de misteri. Amb cançons com The Girl I Love Is Gone o You'll Miss Me When I'm Gone, el cantant suec et transporta a una dimensió paral·lela on tot va més lent, tens temps d'assaborir cada matís i els brins de pols ballen sota un feix de llum. És un món embriagador que et posseeix i d'on no marxaries mai. L'efecte es multiplica si Johansson, com aquesta nit, actua a La Paloma. D'altres cançons, com I Fantasize of You, tenen melodies sinuoses amb harmonitzacions jazzístiques, novenes de dojo, que podrien formar part de la banda sonora d'una pel·lícula inexistent de James Bond. Temes com How Long Do You Think We're Gonna Last fan pensar en una parella abraçada sota la bola de miralls o sota l'aranya de La Paloma, que balla el seu últim ball mentre es pregunten quan duraran, però que se senten segurs mentre aquella cançó continuï sonant. I, òbviament, no han faltat hits com Heard Somebody Whistle, Finally, o Believe in Us. I un contrast absolut amb el final de debò del concert després de tanta intensitat ha baixat el públic saludant i xocant mans per acabar pujant a la cabina del tècnic de so a ballar amb Born Sleepy d'Underworld.
I'll be there. So
I el nou Congrés de Cultura Catalana arriba avui al punt final després de 3 anys de treballs amb un total de 77 actes en 42 municipis. Pel president de la Fundació Congrés de Cultura Catalana, Agustí Alcoverro, s'ha tornat a sentir l'esperit de Països Catalans.
A recuperar la dinàmica de Països Catalans, que és una dinàmica que s'havia perdut. El primer congrés, l'any 75-77, era una visió molt comuna a tot arreu, després pràcticament va desaparèixer. Hem tornat a crear lligams i relacions importants amb una banda i l'altra.
Pel director del Congrés, Esteve Plantada, la llengua és un altre element clau.
La llengua com a eina de cohesió, com a cosa que relliga, com a aquella valor de comunitat, no?, que dona sentit a tot el que fem.
L'acte de cloenda s'ha fet aquest vespre en un acte al MNAC per presentar les conclusions finals.
Sí, seran les 11 de la nit. Hem de canviar la música d'en J.J. Johansson per la crònica esportiva. David Ubach, bona nit.
Bona nit.
El primer document sonor del dia. Hansi Flick valorant la classificació del Barça.
Jo crec que la primera part ha estat molt dura. Hem superat bé amb el primer gol, però després tot han estat alts i baixos. I a la mitja part hem dit la nostra idea, la nostra solució sempre era jugar cap endavant. Havíem perdut moltes pilotes, havíem de controlar més el partit. Fent el nostre joc i crec que ha funcionat bé a la segona part i ho han fet magníficament.
És la radiografia que ha fet Flick, l'entrenador del Barça, del que ha estat aquest partit de tornada dels vuitens. El 7-2 finals, doncs, fa justícia al que s'ha vist sobre el terreny de joc, sobretot a la segona meitat, perquè la primera ha estat ben ajustada amb el Newcastle inquietant la porteria del Barça, partit d'intercanvi de cops, és el que es preveia, amb un Newcastle molt intens, futbol directe, però el Barça, que sempre ha anat per davant en el marcador, tot i que ha vist com els anglesos li neutralitzaven dues vegades l'avantatge, i el que ha estat clau és que el Barça ha marxat al descans amb, per davant una altra vegada amb el marcador, amb un penal de Lamine Yamal a l'afegit del primer temps, que ha suposat el 3-2, i també pel fet que al minut 6 de la segona meitat Fermín ha donat una mica més de marge a l'equip blaugrana fent el 4-2, i a partir d'aquí tot li ha fet baixar del Barça, fruit sobretot de mèrits propis, no pas d'una davallada gran del Newcastle en aquest partit. Rafinha, estel·lar, ha participat directament en 6 dels 7 gols del Barça, ja sigui via provocant penal, via marcant o via assistència, i per tant Rafinha, que ha fet un doblet, també l'ha fet Lewandowski. Els altres que han marcat, doncs, en aquest partit han estat Marc Bernal, també Fermín, i afegim, doncs, el penal transformat de Lamine Yamal. El que podem dir ja és que el Barça jugarà contra l'Atlètic de Madrid aquests quarts de final. L'equip matalassé s'acaba de classificar, tot i que ha perdut la tornada al camp del Newcastle per 3-2. No ha perillat la classificació dels de Simeone, que van guanyar l'anada 5-2. Per tant, tindrem a l'anada dels quarts, el 7 o 8 d'abril, un Barça Atlètic de Madrid, més ben dit, el Barça, que jugarà l'anada a casa al Camp Nou i haurà d'encarar la tornada al Metropolitano, al revés del que va passar en l'eliminatòria de semifinals de la Copa. També accediran als quarts de final al Liverpool, que ha capgirat l'eliminatòria contra el Galatasaray, i el Bayern de Múnich, que duia ja un 6-1 al seu favor de l'anada i ara està guanyant l'Atalanta, s'ha acabat ja 4-1, per tant, eliminatòries aquestes contundents de dos dels favorits que accediran als quarts de final.
I només un punt final per dir que també tenim en joc un partit de Copa de Futbol Femení, Barça-Badalona, el partit de tornada, que li estan anant bé al Barça, eh?
Sí, el guanya 4-1 ja al tram final, el Barça, que accedirà a la final on l'espera l'Atlètic de Madrid. Després de l'empat a 0 de l'anada a Badalona, el Barça, que ha fet bons els pronòstics i goleja el Badalona, per tant, tindrem un català a la final de la Copa Femenina.
Gràcies, David.
De res. Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me.
Ja sabeu que aquí al Catalunya Nit fem la previsió del temps a partir d'una cançó que escull la Gemma Puig. Aquesta és molt bonica. Who knows? És qui sap quin temps farà demà. I per això li preguntem a ella. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, Manel. Doncs sí, és aquesta cançó que es diu Who knows, de Marion Black, perquè quin temps farà demà, si ens refiem del que ha fet avui, doncs demà diria mà. Doncs demà tornarem a tenir un dia de sol. Però no hem d'oblidar que estem al març i el març té aquestes coses que va canviant. I, per tant, aquesta tarda tarda que ja hem tingut amb més núvols, fins i tot ara mateix encara amb algun ruixat cap al nord-est, doncs demà tindrem un dia ben diferent, amb cel ennuvolat, tapat, potser una mica més trencats cap a ponent, però la resta, fins i tot amb alguns ruixats i precipitació cap al Pirineu, amb neu, perquè la cota de neu també baixarà cap a aquests 1.500 metres, i per tant demà tindrem un dia amb ruixats irregulars. No seran molt significatius, però també el que també ens portarà, i això també ho té el març, és que demà les temperatures baixaran i força. Aquest dimecres hem arribat als 23-24 graus, demà costarà d'arribar als 17 o 18 graus.
Quedem avisats que demà la cosa d'avui era enganyosa, eh? Avui que l'hem gaudit
això
tant.
Això mateix.
Doncs demà no anirà cap aquí. Moltíssimes gràcies, demà hi tornarem. Bona nit, Gemma.
Bona nit.